Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts, obrim la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest divendres. I ho fem en companyia de Jesús Galindo, periodista de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
I Marc Lorenzo, també periodista, comentarista, especialista en futbol femení i no sé quantes coses més, perquè...
I des d'avui, columnista de Mundo Deportivo, també.
Ah, també? Fas...
A la secció de futbol femení, que han tret una pàgina que ho sap el Galindo, cada divendres, de futbol femení, i allà escriuré dos divendres al mes.
Molt bé. I col·laborador d'aquesta casa.
Exacte.
Els dos.
Això sempre.
Els dos. Molt bé, doncs... Continuo sentint-me Luis Enrique, Ja ho vaig dir la setmana passada, i és que de tota la plantilla de col·laboradors que tenim, continuen sent baixa per un motiu o un altre.
Perquè jo vaig fallar la setmana passada.
Són molt informals els de premsa
esportiva, som informals.
Però la veritat és que quan tinguem l'equip complet us faré la... Faré la onada.
Directament.
Algun dia ho aconseguiràs.
Espero. Per cert, aquesta setmana hi va haver jornada intersetmanal, jornada avançada. El cap de setmana continua el futbol. Aquest any serà una bogeria, perquè no pararem de tenir futbol cada dia, pràcticament.
Però és que cada any. Cada any ja portem un temps així, Ja portem un parell d'anys ben bé. La temporada passada, recordo que amb que es tenia... Que la temporada passada era que es va acabar abans, no.
No, la passada...
Ja em perdo, imagina't.
Sí, l'anterior pel Mundial, jo crec que aquest any per l'Europeu de França.
L'anterior pel Mundial que es tenia que acabar abans també va ser... Acabava la jornada amb dilluns, començava amb dimarts i amb divendres tornava a començar la jornada, Vull dir, que més d'un cop.
I aquest any ha començat amb l'estrès de la Supercopa d'Europa, Supercopa d'Espanya, pel tema de que el calendari aquest any també ha d'acabar abans, perquè hi ha l'Eurocopa de França, que, per cert, la Supercopa d'Europa la posen a Geòrgia també, ja expressament perquè així anem tots més estressats, i ha començat amb estrès i acabarà amb estrès tot.
Sempre hi ha una cosa o una altra, que cada cop hem de començar abans...
És una bogeria, i les televisions, seré crítica amb un mitjà... germà de la ràdio i així, però les televisions també, la falera aquesta per poder donar tots els partits, d'allargar la jornada 4 dies, que les jornades són de 4 dies ara, no d'un ni de 2, sinó de 4 dies i així, això encara contribueix més a aquesta bogeria de futbol i aquest fartament, perquè jo crec que això a la gent cansa.
I
la gent acaba que deixa de veure partits, que es mira el partit interessant, els dos o tres, i els demés acaba passant. Per lògica, no pots estar cada dia pendent de la televisió. Una persona que li agrada el futbol i que es mira més o menys tots els partits que fan, no pot estar cada dia pendent a veure quin partit fan avui, seure allà davant, perquè
ja
el faran fora de casa.
I afegiria, el que diu el Jesús, que és molt cert, afegiria un altre problema. La Copa del Rei, ventilat a la ràpid, no. Doble partit, això s'ha de jugar un partit i elimines 3-4 partits que hi ha del calendari, ja...
Alliberes el calendari.
Però aquesta discussió amb la competició de la Copa del Rei ja fa anys que...
O la Supercopa d'Espanya, fes-la amb una data. Ves reduint dates, també, o sigui...
La Copa del Rei ve d'anys del sistema, de s'han intentat diferents fórmules, de si en un partit és més interessant fer partit únic al camp del Modest i així és més interessant, té més interès...
Ho fan a Anglaterra.
Més possibilitat, que és el que fan a Anglaterra.
En un partit ho ventilen.
Països, vull dir, això és una discussió eterna, però la discussió real jo crec que és del problema de calendari, de dates. No hi ha dades. No hi ha dades suficients per com han distribuït el futbol. Jo no entenc per què no les jornades, i amb això sóc nostàlgic, de dissabte i diumenge, dissabte un partit que el fan per la televisió, que el veu tothom, i diumenge tots més o menys a la mateixa hora, que dona una emoció, dona una vitalitat a l'espectador, a l'afició i així, que no té ara el futbol.
Però
que... juguen i ja pràcticament encara no ha jugat el teu equip i ja saps a quin lloc quedarà la classificació aquella jornada.
Jo la meva pregunta és, les competicions internacionals, és a dir, quan hi ha un Mundial, quan hi ha una Eurocopa, quan hi ha aquest tipus de competicions, també hi ha la Champions i la resta de competicions, diguem, del continent de menor nivell, també afecta els equips de la resta d'Europa, no només els espanyols. Però, vull dir que sí, tots tenen, tot, han de tenir tots la mateixa problemàtica. Ara, com ho resolen uns i com ho resolen altres és molt diferent. Tenen també aquests problemes a la resta de lligues, a la Bundesliga, al Calcio...
Per suposat, però solapen les jornades, com diu el Jesús, i economitzen partits, per exemple, de copes i supercopes, que es treuen 4 o 5 partits, potser, 4 o 5 dates de cop, d'una tacada, lo qual estem parlant, 4 o 5 dates, estem parlant d'un mes que t'alliberes ja. O sigui, és tan fàcil com això.
I tenen dies lliures de futbol. Dilluns no hi ha futbol pràcticament enlloc, algun partit a Itàlia a vegades, algun partit a Anglaterra a vegades, no sempre, i no hi ha futbol, i la jornada les concentren. I el dissabte a la tarda, a la Premier, et juga a les 3 de la tarda, et juguen pràcticament tots els partits. Sí,
sí, sí. Doncs permeteu-me que digui que llavors és que no ho sabem fer.
No, això és evident.
No, jo crec que hem de separar el negoci de la Lliga, amb les televisions, amb el rendiment esportiu i l'interès de l'aficionat. Jo crec que van jo crec, per dues línies, dos camins diferents.
Sí, però...
Llavors, aquí guanya al final el diner, no? El que posa
més
pasta. El negoci, guanya el negoci, jo per sobre de l'espectacle.
Jo no sóc economista ni vull donar lliçons d'això perquè no en tinc ni idea, la veritat. Sóc bastant dolent amb números. Però, a veure, un futbol, una televisió, que et fan tots els partits, allò, que no solapin... Bueno, en teoria que no solapin, perquè aquest any es solapen molts. Uh-huh. Que abans de la temporada passada no passava, l'anterior tampoc, que solapen molts. Partits amb obert que et fan uns partits, amb tots els meus respectes als aficionats dels equips, però un Getafe-Rayo. Getafe-Rayo interessen a 4 del Getafe i 4 del Rayo, que són els 4 del Getafe que van al camp i els 4 del Rayo que van al camp. Per tant, si juguen al camp del Getafe, els 4 del Getafe ja no estan. Ja només estan els del Rayo, que es poden posar a la tele. I aquests 4, o millor 2, se'n van al camp del Getafe perquè es veia a veure'l. De veritat que és tan negoci? Jo és que tinc els meus dubtes.
Bé, és que el que és negoci...
El negoci és el vendre...
Les plataformes,
o sigui, senyor,
digitals.
Exacte,
les plataformes digitals.
Que ha comprat
els bars, trets,
sí. I se'n va a les plataformes digitals, a dir, tu donen tant, tu donen tant,
clar,
tu donen tant, clar. I acaba cobrant el triple,
clar.
I aquest sí que fa negoci.
Clar.
Però les televisions, clar, fan tant negoci, hi ha tants abonats, hi ha tanta gent que es mira un Getafe-Rayo, amb tots els meus respectes al Getafe-Rayo,
S'entén.
La gent es mira un Barça-Madrid, es mira un Barça-Atlètic de Madrid, es mira el partit del València, el partit del Sevilla, els que estan a dalt, i al millor, a mesura que va avançar la temporada, un Sporting de Gijón i Deportivo té interès perquè dius, ostres, aquests dos equips estan funcionant i estan a dalt de tot. I en aquell moment, però mentre...
I esteu entenent el problema que hi ha amb tot el tema de les plataformes digitals? I ho dic perquè és que cada partit que
hem de
buscar i hem de mirar per on el donaran.
No té lògica. A veure, els drets de la Lliga els té Movistar, està claríssim, es va revendre en el seu dia Bein Sport, però en canvi els drets de la Champions League i de l'Europa League els té Bein. Però és que en aquest cas Bein no ha volgut revendre o no ha volgut, no ha acceptat l'oferta de Movistar per poder cedir els partits de Champions i d'Europa League. Què passa? Que la majoria de gent és abonada a Movistar, perquè és la plataforma que ve de Canal Plus, ve des de fa més anys. I els bars estan adaptats per la seva fibra, per la tema logística, s'han adaptats ja a la plataforma de Canal Plus, que és la que venia ja quan era audiovisual esport. Què ha passat ara? Que Bein no està preparat tècnicament encara per donar o oferir a tanta gent futbol. Què ha passat? Que al no donar-li els drets, no cedir-li, no acceptar l'oferta a Movistar, la gent de Movistar, i per tant el 99% dels bars que estan adaptats a la plataforma Canal Plus, no han pogut oferir els partits de futbol de Champions i d'Europa League, cosa que ha fet perdre molts diners als bars i a la vegada els aficionats els ha cremat. Clar, de qui és la culpa? Doncs bé, aquí ja...
Cada un té la seva culpa, a veure,
clar.
Movistar defensa els seus interessos, diu, escolta, jo sóc el que més aporto, el que més gent aporto que puguin veure els partits així, per tant, feu-me un preu raonable. I els altres diuen, no, com que aquests tenen la gent al darrere que els pressiona, li demano el màxim, perquè si no se'l menjaran amb ell. Vull dir, és una guerra, una confrontació de veure qui pot més, no?
I no havia passat mai, En aquest aspecte sempre s'havien posat d'acord. El que tenia els drets d'exclusivitat
no,
de la Lliga...
S'acabaran posant d'acord, però...
Però haurà passat mitja Lliga.
Jo vaig escoltar Tebas a la COPE, al partit de les 12, i va dir que està molt lluny de tenir acord, Roure i Movistar, ara mateix, amb els drets de la Champions. No. O sigui, ara, jo
clar,
dic,
clar,
quan vinc quart de final Chelsea-Real Madrid,
Tebas,
vull escoltar la gent.
Ho diu Tebas, si que no és un senyor que molta credibilitat no se li pot donar. El senyor Tebas, molta credibilitat no se li pot donar, perquè és d'aquests que diu una cosa i al cap de 2 hores està passant tot el contrari.
No, no, jo dic el que va dir ahir, però ja
no,
dic...
Ja, per això dic, ja han passat més de dues hores.
Jo vull veure el dia que hi hagi un quart de final de Champions, Real Madrid-Chelsea, i siguin dimecres, perquè els dimarts sí que l'han comprat les autonòmiques i hi ha 3.30, un partit els dimarts, sí. Però que sigui un quart de final dimecres-Chelsea-Real Madrid i no el pugui veure la gent abonada de Movistar. Vull veure el dia següent la que es pot liar, la de Sant Quintín.
Ja, yeah.
No. Parlem d'esport i deixem les plataformes i tot això, perquè després de la jornada intersetmanal, precisament la que es va jugar aquesta setmana, hi ha hagut canvis de la situació de la Lliga. El Barça ha cedit el seu lideratge al Real Madrid i per tant s'han canviat els papers. El Barça ha donat doncs mostres de la seva flaquesa, per dir-ho d'alguna manera, i a veure com reacciona. Hi haurà reacció, com l'any passat, després del que va passar a Sant Sebastià, hi va haver aquest canvi de...
Hi ha una diferència. A veure, jo, de reconèixer, no vaig poder veure el partit, no vaig poder veure, però sí que he seguit i he vist la informació i tot, no? Però jo crec que hi ha una diferència respecte a Noeta. A Noeta, el Barça va fer un partit nefast.
Desastrós.
Desastrós. I jo, a Vigo, jo, per el que he llegit, per el que he vist, per resums que he vist i així, i per moltes crítiques i per molt 4-1, a veure, analitzes una mica el partit en si i dius, al davant, primera, tens un equip que està jugant de meravella, el Celta, que sap aprofitar els seus recursos amb una genialitat, però no hi ha aquest partit. El partit del Sevilla, el Celta-Sevilla, que sí que el vaig veure, el Sevilla-Celta, va fer un partidàs, una primera part, però espectacular. Espectacular, la primera part que va fer. Llavors, et trobes amb un equip que sap jugar a futbol bé, que està jugant a bon futbol, que està jugant bé i així. Et trobes amb un altre equip que et falla al darrere i que els gols venen una mica propiciats per fallos propis, més que d'això se't planten amb un 3-0, que jo crec que els tres són atribuïbles a errors. L'Alves amb el primer, el Ter Stegen amb el primer, el Piqué amb el segon. A tothom influeix algú del Barça que dius, ostres, que t'ha desequilibrat el partit i llavors ja aixecar-ho és molt difícil. I el Barça té ocasions, també. En té moltes. I té ocasions per haver marcat i per no haver tingut aquest resultat, inclús abans de
l'1-0. No es materialitza. I tant com... Neymar com Messi, que abans clar, que les van tenir.
Inclús abans de l'1-0. Sí, però no es materialitza per errors propis. Algun puc ser sí, però també el defensa va estar força, el porter va estar sí, força Sergio, bé. Sí. El defensa també va haver un defensa que va trobar una jugada que entreia, que la va salvar un defensa que era pràcticament gol. Vull dir que
van estar fent i van jugar bé.
Que són unes circumstàncies diferents. A veure, si el 4-1 dius un desastre. D'acord, com a resultat un desastre. Analitzes el partit fredament, allò de dir, a veure, anem a analitzar això. No és tan dolent com el de Noeta. Jo, o sigui, no dramatitzaria de dir ara, uf, això s'ha posat negre, que malament, que no sé què. No, no, a veure, primer, estem a la jornada sisena, jugarem ara. Estem a la jornada sisena. El Barça tampoc va fer allò un desastre per molt 4-1. Vull dir que ara potser som el que estic defensant aquí una cosa absurda. Que algú pensarà, que diu aquest boig, un 4-1, han fet el ridícul i així. Però mirem les circumstàncies dels gols, mirem cada cosa, analitzem una mica d'això, ens analitzem globalment i veiem que el Barça Jesús... tampoc ha fet un baixón allò tan fort.
A mi Jesús em deixa
molt... I que
molt...
poc Celta se't trobaràs. A mi em preocupa darrere.
No, a mi em deixa molt preocupat aquest partit perquè a Noeta defenestrem el partit, el tirem i a Vigo no podem, impotència. No. És que no podem contra el Celta. I això és a mi el que em fa patir. Perquè mira, si tires un partit per la borda, perquè el Messi, el Neymar i el Suárez estan emprenyats perquè no surten de titular i diuen a la merda aquest partit i el tirem a Noeta, vale, perquè el següent sortiran picats i ho donaran tot. I segona, és que no tenim el fons d'armari que teníem la temporada passada a Noeta. I a mi em preocupa les dues coses. Un partit d'impotència que no podem amb el Celta, que ens passa per sobre, per més bé que estigui el Celta, que té un equipàs, està molt bé, no. Però és el Celta i som el Barça, i després no tenim el fons d'armari per reaccionar o tenir marge de maniobra com teníem l'any passat. I a mi això em preocupa moltíssim. Clar, moltíssim. Però... Tot i estar a la 6, eh?
No, però és que jo... O sigui, que és preocupant i que el resultat és dolent i així, això evidentment, vull dir, jo no puc defensar el contrari, perquè no és. Però jo em refereixo de que a veure, el Barça en aquest partit, si fa el 0-1, hauria sigut el mateix... Bon, perdó.
Va fer un gol quan faltaven pocs minuts. A l'últim quart d'hora va marcar Neymar i llavors van fer allò com una crida al que va fer Lewandowski marcant aquells 5 gols...
En 9 minuts. En 9 minuts.
I van pensar els culers, és que ara podem repetir aquesta heroïcitat, no? Però no va ser el cas.
Perdó, eh?
No van no.
Estic encostipat.
Primer tu, després la tertúlia.
Exacte.
Tu respira fons. Sí, sí. Que no. Et volem continuar tenint de tertúlia,
no,
eh?
Em referia a això, em referia a les circumstàncies. Vull dir que sí, el partit, a veure, és un desastre, d'acord, però que hi ha uns indicis a dins del partit que dius, a veure, no sempre tindràs un salt al davant.
A mi em donen uns indicis de que el Barça va estar impotent. Sí. Jo veure un Barça impotent no el veia des del Bayern de Múnich 4, Barça 0, però que el Barça li va passar per sobre al Bayern de Múnich. I aquesta vegada no és el Bayern de Múnich, ens ha passat per sobre
però
el Celta.
A mi el que més em preocupa també
atenció,
és...
Ojo, eh?
A mi el que més em preocupa, més que el partit aquest en si, a mi em preocupa la falta de fons d'armari, però que aquesta és una circumstància totalment aliena al Barça.
Per suposat.
No hi pot fer res.
Per suposat.
Se trobarà, i això es nota.
Per suposat. Això no li ha aixecat al Barça, perquè això
actualment...
és totalment...
El Barça està tirant amb el que pot.
Sí.
Amb el que pot. I clar, I
amb el que li deixen.
Doncs...
Aquests jugadors és un desgast molt fort que estan tenint i que tindran. Perquè no hi ha més. Perquè, a veure, amb tots els meus respectes, Munir, Sandro i així, són jugadors de segona fila al final de tot.
No obstant,
encara.
No obstant, sabent que al Barça li passaria això, aquest any era l'únic any que no podia, sabent que no podíem tenir la finestra de l'estiu, era l'únic any que no havies anat a fer una pretemporada als Estats Units. L'únic any. Estiguet de no guanyar 5 milions o 10 milions d'euros aquest any, perquè és que llavors, si amb falta de plantilla, que no pots fitxar, que no pots alinear, inscriure jugadors, a sobre encara te'n vas a fer les Amèriques, tens una Supercopa d'Europa a Geòrgia, al cap de 3 dies, 2 dies i mig, tens una Supercopa d'Espanya. Comencem malament.
No, però aquí hi ha una cosa, vull dir...
Això es podia controlar.
Sí, però no. No es
no?
podia controlar. No,
sí,
perquè
sí, però no.
No,
com
va
quedem?
Per contracte. No, és que va per contracte. El Barça té firmat un contracte, no sé ara per quants ets, que el teu Barça i el teu Madrid i així, que es comprometen cada 2 anys a fer les gires aquestes de la Championship aquesta que estan fent i així, que un cop és a Àsia i l'altre és a Amèrica.
I no poden fer una
quan hi ha un contracte firmat i és que cada 2 anys
no?
tens que anar...
Per poder, ja,
però
imagino que no deu ser...
Però si hi hagués,
no hi
si hi hagués cláusules...
Aquest any li toca el Barça, l'any següent li toca el Madrid i estàs obligat
jo
a anar i tens el contracte que has de
complir. Aquest, si al Barça se li diu que, per favor, li deixi anar
però,
l'any següent, no crec que es posin tant...
Però falta veure com és el contracte.
Però jo crec que es tiraria molt de clàusules per justificar que no hi podem anar.
És el Barça, jo no crec que li posin...
No, però és que el Madrid també les faria servir.
És igual.
El Madrid també les faria servir, llavors.
Són clàusules, suposo, molt restrictives, molt... molt difícils de poder utilitzar.
Però en tot cas,
i potser penalitzades fortament.
Més penalització és no tenir plantilla aquest any i perdre els 3 títols. Crec jo.
Però que no és tan fàcil.
S'ha de sopesar. No. I fa 2 anys, no sé, fa 2 anys quan les vam signar, si sabien que ja no tindrien 2 finestres per endavant, o es pensaven que ho revertirien amb el DAS o recorrent a les altres instàncies.
Senyors, després d'aquesta jornada en què el Barça va perdre 4-1 a Balaïdos i en què el Real Madrid va guanyar l'Atlètica a domicili, 1-2, com s'afronta aquesta nova jornada, aquesta 6a jornada de Lliga, on el Barça rep a casa Las Palmas, un equip que acaba de pujar, i un Real Madrid que rebrà el Màlaga, que està a la zona baixa de la classificació, només amb 2 puntets.
Mira, jo... A mi hi ha una cosa, abans parlàvem de preocupacions, que ve lligat aquí. A mi el que em preocupa més del que ha passat amb el Barça a Vigo és com està guanyant el Madrid els partits. El Madrid torna a estar guanyant els partits...
Raquític. No?
Raquític?
No, raquitig no.
Raquíticament.
Dic raquítica.
Sí, perdó, ara m'havies descol·locat. Sí, sí, exacte. Vull dir, està guanyant els partits d'una forma, a Bilbao, a veure, va guanyar, sí, però el gol que marca el Benzema, que és un regal, el primer.
Sí, s'enfonsa la defensa i el Ligaizos, els deixen
allà. S'enfonsa la defensa. A Granada, el Madrid no tindria que haver guanyat el Granada, malgrat jugar a casa amb 1-0, no tindria que haver guanyat per com anar el partit, perquè durant una hora llarga del partit... el que dominava, el que controlava, el que portava la pilota era el Granada. I el que tenia ocasions. Vull dir, llavors, no sé si retornar a la frase que va dir el Simeone, que va dir que aquest any ja sabem qui guanya la Lliga perquè li donaran perquè no pot ser tant temps sense guanyar. Perquè, la veritat...
Així de clar ho va dir?
Això sí, això va dir abans de començar la temporada.
No, és que no
a la pretemporada, pretemporada. Va dir que aquest any que era una tonteria, que ja sabien que ells no podien lluitar pel descens perquè aquest any li tocava guanyar el Madrid, sí o sí.
En tot cas, jo el primer no em fixaria mai amb el Madrid, jo em fixaria primer amb el problema amb nosaltres, perquè si nosaltres anem fent partits com a balaïdos, el Madrid, per més malament que estigui, ens passarà per davant. Però és veritat que el Madrid és el primer partit rival amb cara i ulls que ha tingut aquesta temporada, perquè espera't quan li vingui el PSG, espera't que té Can el Calderón en dues jornades, o sigui, el vull veure, el que tu dius, però tot i així ens hem de mirar també el nostre Madrid.
Sí, clar, jo no deixo de mirar-lo, però a veure, el Granada, ostres, a veure, un equip t'anulen un gol que és gol, i a més que és gol, de que el jutge de línia no hi ha cap dubte, perquè o no se sap el reglament, perquè no pot dubtar de l'home aquell, perquè l'home aquell va sempre per darrere de la pilota, vull dir, no pot dubtar. No és allò que diguis que està en línia així, no, aquí no era problema de línia, era un altre problema de pilota, que si tu saps el reglament, si un jugador teu porta la pilota i va pel davant i tu vas pel darrere, per molt que no tinguis cap defensa al davant, tu no estàs fora de joc.
Sí.
I això era claríssim, la imatge, però claríssima, no hi havia cap dubte.
Bé, doncs hem d'anar acabant i haurem d'esperar aquesta nova jornada. Tant el Barça com el Madrid juguen dissabte. En teoria, partits assequibles pels dos equips.
Sí.
S'espera que no hi hagi novetats a la classificació, que el Madrid es mantingui amb aquest punt d'avantatge respecte del Barça, que el Barça el veiem ara en la cinquena posició i just per sota tenim l'Espanyol, eh?
Sí.
Que vaja, que estem molt al començament, que això
Estem molt al començament i no és tan dramàtic.
No podem fer conclusions. Però vaja, una jornada més i una setmana més. Us espero la setmana que ve, espero que amb una mica més de quòrum, a veure si anem incorporant els col·laboradors a la tertúlia i podem donar una miqueta més de perspectiva a tot plegat. Jesús Galindo, Marc Lorenzo, moltíssimes gràcies per haver-me acompanyat i també als oients. Fins la setmana que ve.
A tu, Carme, adéu.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.